A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Home, no és estrictament escriptura ni relat, però en qualsevol cas potser sí que val la pena encetar aquesta conversa fent referència a la memòria que en pot tenir Joan Sella d'aquelles converses que mantenia amb en Josep de l'Eco, com diu en les mateixes pàgines de l'Eco en l'entrevista que li fa l'Alba López a Ràdio Sitges. Joan Sella, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Felicitats, Joan.
Moltíssimes gràcies.
Em sembla que seria bo poder començar, vaja, amb aquesta vocació personal, amb aquest record que pugui tenir en Joan Sella d'aquelles converses amb en Josep de l'Eco, d'aquelles converses radiofòniques, o de qualsevol altra que hagués pogut tenir amb en Josep de l'Eco.
Sí, mira, en primer lloc el que vull dir és que aquest guardó que rebo, la Ploma d'Or, el vull dedicar i el dedico a Josep Manel Soler, el conegut per Josep de l'Eco, que és l'home que, gràcies al qual jo em guanyo la vida amb l'escriptura. Havíem tingut una relació des de sempre. En els anys 80 vam començar a fer el suplement literari Les Ales d'Ícar. Semblava una idea una mica estrambòtica, però les coses ens anaven sortint bé. I, finalment, quan jo treballava en una ràdio, en una emissora que estava al carrer Bonaire de Sitges, vam decidir que cada divendres vindria el director de l'Eco, en Josep, a fer la patada sobre els continguts de l'Eco que sortia els dissabtes. Uh-huh. I això d'una cosa és com els cistells de la cirera. D'un en surt l'altre, 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 i si hi ha bona avinença es pot arribar a parlar de tot.
I hi havia bona avinença.
Molt bona.
I es parlava de tot?
Sí. Jo recordo, per exemple, que un bon dia vam parlar d'una cosa que jo en la vida havia parlat, que era de la Unió Esportiva Sitges. Perquè era un període en què no sé si hi havia un canvi de junta o que l'equip estava fent una campanya molt bona, i pel que sigui, el Josep va portar les dades, i d'aquí una cosa i l'altra, i sortint al carrer ens vam adonar que havíem estat escoltats, que el Bar Roy, a uns 500 metres de l'emissora, hi havia gent que estava pendent d'aquella conversa.
Mm-hmm.
I captar així en viu l'audiència és una cosa que és molt estimulant.
Estem parlant d'abans d'ahir, eh?
Aviam, et puc posar data. Et puc posar exactament a l'any 82-83.
Mm-hmm. Abans d'ahir, vaja.
Abans d'ahir, sí.
Abans d'ahir. Però tornem a l'inici d'aquesta conversa, quan en Joan Sella deia que en Josep de l'Eco d'alguna forma va tenir molt a veure a l'inici de la, com ho podem dir, la trajectòria periodística d'en Joan?
Sí, bé, això és més fàcil que fàcil. O sigui, jo vaig... jo volia estudiar periodisme, però el meu pare m'ho va desaconsellar. Va dir que el tema del periodisme era una vocació, no una professió, que si jo em portava dintre, tard o d'hora sortiria. I vaig ingressar a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Vaig aprendre tot el que vaig poder aprendre en el camp de la llengua i la literatura, i quan ja estava a punt d'acabar la carrera, i en aquella època les sortides professionals de filologia era estrictament donar classes de literatura.
I en Joan s'hi veia donant classes de literatura?
No, de cap manera.
De cap manera, d'acord.
De cap manera. Llavors vaig ser un pròfug i vaig trobar la via del periodisme, que em vaig escapar de les aules amb el periodisme. Primer fent ràdio, després treballant a la premsa i aconseguint un contracte de Televisió Espanyola, que empresa amb la que hi porto treballant 29 anys.
No sé si també té interès o pot valer la pena o no, però el pare va assumir bé aquesta tornada al periodisme, que era la intenció inicial d'en Joan, després d'haver passat per Filologia Hispànica?
Sí, sí, ja no, sí. A casa no m'han qüestionat
D'acord, suposo que això ajuda molt també,
Penso que sí.
Penso que sí. Del pas per Filologia Hispànica, per tant, queda... A veure, quin aprenentatge queda?
Home, doncs... em vaig haver de... Em va donar una formació... L'especialització era literatura castellana. I vaig sortir molt, molt blindat en qüestió de narrativa. Narrativa del 19, narrativa del 20, la novel·la picaresca...
Sí.
O sigui, molt entrenat a poder disseccionar una obra narrativa i poder-ne fer una crítica o de construir-la o de fer-la amb costures. I, en definitiva, també un aprenentatge per explicar històries. Amb més o menys traça, però d'aquesta formació narrativa que trec de la facultat és el que després jo crec que és una eina que utilitzo doncs, per explicar històries, que és, com m'agrada dir, quan vostè ja té aquest treball o què es guanya la vida, a mi m'agrada respondre, miri, jo explico històries. Històries sobre materials de la realitat.
Fins a quin punt el sortir d'una carrera com Filologia Hispànica i ficar-se al món del periodisme suposa també ficar-se en un registre formal bastant, no sé si dir, bastant apamat, en què l'espai, la manera de construir les frases, la manera de construir els textos, els paràgrafs, etc., venen molt marcats per aquella necessitat perentòria de fer-se entendre i, per tant, no sempre per aquella capacitat que un pot tenir d'explaiar-se en l'adjectivació, en la descripció de les coses, i per tant anar a parar un registre que dius, ai, ara a mi m'agradaria explicar històries però d'una forma, d'una altra manera. El periodisme va, encara que en Joan tingués tot aquell coneixement que li havia vingut d'haver estudiat a Filologia Hispànica, d'alguna forma suposava entrar en un registre que no esperaves o no?
Bé, com tot se n'ha d'aprendre, i a base d'equivocar-te te'n vas aprenent. El primer que vaig percebre amb el periodisme és que sabia buscar un titular. I quan ja tenies el titular, vol dir que ja havies aclarit les idees, ja et podies posar a caminar.
Això de buscar un titular a vegades no és fàcil,
No, bueno, però és la síntesi. El titular és la síntesi del que podem explicar. Per tant, jo procuro, abans de posar-me a explicar una història in extenso, ja tenia el titular, perquè el titular em marca el camp de joc.
Anem a fer una extrapolació sobre això, ja que hem començat per aquí. Té en alguns moments ara la sensació, en Joan Sella, que el món del periodisme s'escriu molt tot ell, ara, a base de titulars, o que la vida es mou molt ara a base de titulars?
Bé, sí, i tampoc no s'avança gent. O sigui, jo no considero que Twitter sigui periodisme. Són titulars, però el periodisme ha d'anar acompanyat d'una trajectòria. El New York Times és un diari molt, molt fiable, però aquesta fiabilitat se l'ha guanyat a través de dècades de dur a terme unes pràctiques adequades. O sigui, com va escriure Enric Juliana, Twitter és una impremta en cada butxaca. A part del que es diu, és important saber qui ho diu.
No està a Twitter, en Joan Sella, eh? No. Ni a Twitter, no. Ni a Twitter, ni a Facebook, ni a cap xarxa. No.
No m'hi trobaràs.
Per una qüestió de convicció personal, suposo que ve a partir del que acabem d'escoltar.
Exactament.
En Joan va començar a La Vanguardia. I fins a quin punt, també, sobre la taula, s'hi posava allò de jo escric això i vull que surti exactament això? O si en algun moment el periodista també ha d'assumir que no sempre s'acabarà publicant tot allò que s'ha escrit, o que fins i tot hi haurà una certa visió de la realitat que potser no coincidirà amb el que a ell li agradaria haver escrit.
No, mai. Mai em va passar.
Mai em va passar.
No.
Mai et va passar perquè no vas voler o mai no va passar perquè no t'hi vas trobar?
Precisament perquè no m'hi vaig trobar.
Perquè no t'hi vas trobar.
No.
És a dir, no va haver mai la necessitat de defensar, d'alguna manera, la crònica, la feina, sinó que en aquest sentit en Joan va poder desenvolupar-se amb absoluta llibertat dins dels cànons propis de la professió.
Totalment.
Aquesta època, tant a La Vanguardia com després, el Regió 3, aquesta època de la premsa, suposo que va acabar, no sé si dir, especialitzant en Joan en aquell registre que fa uns moments ens deia havia d'aprendre en sortir de filologia hispànica, no? Quan va haver el salt a la televisió i per què?
Doncs, el suplement del Periódico de Catalunya per les comarques del Garraf i del Penedès ja havia anat especialitzant en el periodisme de tribunals. D'un judici, assistir a un judici penal, allà s'exposa una història que té els seus protagonistes, els seus perjudicats, els seus acusadors, els seus defensors. Amb aquesta, de mica en mica, vaig anar especialitzant en aquest tema i resulta que a la televisió espanyola al cap d'un temps necessitaven un perfil com el meu.
D'acord.
I aleshores hi havia hagut un s'havien trobat uns cossos mutilats a la carretera de l'Ordal que no s'havien ni identificat, era tot un misteri.
Sí.
I em van encarregar un reportatge sobre això. Vaig tenir sort i me'n van encarregar un altre, un altre i un altre. Al final es van fer unes oposicions i les vaig guanyar.
En Joan s'hi veia? No, a veure si ho sé expressar bé. Si veia dins aquest àmbit del periodisme de tribunals, per dir-ho així, s'hi trobava gust?
Sí, molt.
Molt?
Molt.
Perquè no és fàcil aquest periodisme?
No, és precisament perquè no és fàcil. Perquè no és un periodisme... No, almenys quan jo el feia, no era un periodisme dirigit per un cap de premsa, per un gabinet de premsa, etc. Havies d'anar a buscar les històries tu, jutjat per jutjat, despatx d'advocat per despatx, la fiscalia, segons el fiscal, o si el fiscal, o segons quin fiscal et volia rebre, o un altre no et volien rebre, etc. Però anaves, o sigui, no depenies d'un dossier de premsa que està a l'abast de tothom.
D'acord. I suposo que hom havia de tenir una mínima capacitació o un mínim coneixement de l'argot.
Sí, clar, això...
I d'aquest món, no?
Es va aprenent a mesura de que hi vas entrant.
D'acord. I allà hi havia, suposo, aquell tipus d'històries, o algunes d'aquelles històries, que a en Joan especialment li cridaven l'atenció.
Sí.
Històries de gent, de la vida real, quotidianes...
Exactament, de històries de delictes. Recordo el primer judici que vaig fer, que era un italià que no sé per quina circumstància va atracar amb un taxista a dins del taxi. Aleshores aquí hi havia moltes circumstàncies a aclarir i explicar els perquès de les coses.
Qui va, no sé si ho dic bé, qui va guanyar el judici?
Bueno, crec recordar que l'agressor va ser condemnat.
D'acord, és a dir, hi havia proves suficients per condemnar-lo.
I per tant, el taxista, com a perjudicat, va ser indemnitzat.
Uh-huh. En algun moment, en Joan va pensar si en aquesta feina del dia a dia hi havia suficient material per començar a escriure alguna història que no fos estrictament crònica periodística, sinó algun assaig, alguna novel·la, alguna cosa a partir de totes aquestes històries personals que anava vivint pel desenvolupament de la seva professió?
Mira, et diré que sí, però que una història tapa l'altra i tapa l'altra i al final el dia a dia fa que moltes coses es quedin en projecte.
Perquè suposo que hauries d'arribar a casa amb una certa necessitat de desconnectar d'històries que en alguns moments podien ser especialment dures, no?
Sí.
Sí. A Televisió Espanyola, en Joan entra precisament arran de tots aquest tipus de reportatges i després què passa? Va parar directament a Línia 900?
Sí, és veritat. El Línia 900 és un programa de reportatges que es va crear l'any 2001. No, menteixo. El 1991,
sí.
Que va durar 16 anys en antena, i aquí vaig poder practicar el periodisme de profunditat, de llarga distància, de peces que tenien com a mínim mitja hora, o sigui, coses que t'hi has de submergir durant un període important de temps per extreure'n alguna cosa. A l'any 1900 m'ho vaig passar molt bé.
Fem un parèntesi aquí. En algun moment en Joan Sella li han dit, a vegades en aquelles converses que acostumen a haver al llarg d'una vida en si exerceix de periodista sense haver anat a la facultat?
No, en cap moment...
En cap moment?
M'han parlat d'això, però per altra banda...
Ho dic per si tu mateix en algun moment has pensat, estic fent aquí allò que m'agrada, allò que forma part de la meva vocació, i ho estic fent havent passat per filologia hispànica.
Sí. Però al mateix temps, a l'època que jo vaig començar, hi havia l'oportunitat de ser homologat com a periodista. si acreditaves una carrera universitària, 3 anys de professió, i això et donava dret automàticament a ser membre del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Mm-hmm.
Amb la qual cosa, jo vaig rebre al cap de 3 anys aquesta homologació, com molts altres companys.
Tu has conegut, no molts altres companys de la teva generació, que sí, sinó molt probablement també molts periodistes joves o persones que volen exercir el periodisme.
Sí.
Des d'aquesta perspectiva ara, que ja és la perspectiva d'un, diguem-ho així, veterà, que porta ja més de 30 anys de trajectòria entre una cosa i una altra, el periodisme actual o els professionals actuals del periodisme, tu des de la teva perspectiva els trobes algunes mancances i algunes virtuts respecte al periodisme que has exercit o heu exercit els de la teva generació?
Jo trobo que les noves generacions estan més ben preparades que nosaltres. Potser fan més faltes d'ortografia, però dominen l'anglès com nosaltres no hem arribat a dominar, i penso que són equiparables a nosaltres.
D'acord. El llenguatge televisiu no és el llenguatge de paper?
No.
No. I aquí en Joan va haver d'adaptar de nou el seu estil.
Bé.
A l'experiència televisiva?
Escriure per la televisió és com aquell que escriu peus de fotografia. I abans de fer la frase has de tenir la imatge, perquè el que has d'aconseguir és que la teva escriptura acompanyi i complementi les imatges que ensenyes.
Posem un exemple d'aquells que molts tindrem al cap, perquè en el seu dia va ser un dels treballs periodístics d'en Joan, no cal ni dir-ho, més vistos. En un reportatge sobre Mauthausen, i davant d'imatges tan punyents, el text hi pot fer molta cosa?
Aviam, si considerem text el que escriu el periodista i no considerem text el que diu la memòria del que ha viscut aquell fet,
sí.
El text del periodista és que no cal qui sigui. Deixi's conduir per la memòria dels que van patir l'empresonament a Mauthausen, i en realitat no fa falta que diguis gran cosa més.
Gran cosa més. T'ho preguntava per si aquella màxima de l'arquitecte o d'un dels grans arquitectes del segle XX, que deia que menys és més, en el cas del periodisme televisiu això és molt aplicable, si menys és més, o si en el cas a vegades de les cròniques periodístiques també seria molt aplicable.
Bueno, jo penso que la preponderància d'un tema l'han de tenir els seus protagonistes. El periodista ha d'escoltar i matitzar, però l'important és el testimoni directe.
Ens ho has posat molt bé. El periodista ha d'opinar?
Sí, però fent una restricció.
A veure.
El periodisme clàssic considera que els fets són sagrats i les opinions són lliures. I que no s'han de barrejar. Que no s'ha de barrejar una cosa amb l'altra. O estàs informant o estàs opinant. Fer una barreja, cosa que en molts mitjans espanyols es dona, no ho trobo absolutament honest.
Pensava que anaves a dir ètic, però ha sortit honest, que també segurament n'hi val. Ara està bastant de moda, això, no? Del periodisme en militància.
Sí, i penso que és un periodisme que es dirigeix als seus. Un periodisme que va a convèncer els ja convençuts. L'interessant és no convèncer els ja convençuts, sinó interessar els escèptics. Que és aquest el valor que ha de tenir el periodisme.
En aquells moments, en els moments de Televisió Espanyola ja, en Joan pensava en escriure, simplement pel fet d'escriure. Ja no estic parlant ni de crònica periodística ni de guió televisiu, sinó escriure.
Home, quan em surto l'oportunitat de trobar un tema que el pots convertir en un llibre, procuro fer-ho. La meva dedicació professional és Televisió Espanyola. El que pugui fer a part és a part i segons les oportunitats que tingui. Per exemple, has parlat abans de Comer com un rei.
Sí.
El llibre que vaig fer a través d'una investigació a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova, i vaig estar molt content d'haver trobat aquest material i poder fer aquest llibre. Gairebé la trobada del material va ser per atzar. Jo sí que sabia, jo feia temps que portava al cap escriure un llibre gastronòmic, però no tenia tema.
La cuina t'ha agradat sempre, Joan?
Sí, la cuina en dos aspectes. La cuina com un acte sensorial i també un acte intel·lectual. Com qualsevol de tots els que ens estan escoltant, tots som uns gourmets. Per què? Perquè procurem aconseguir el que més ens convé. Però, a part d'això, a mi sempre m'ha agradat la cuina escrita. I no precisament amb receptes, sinó de històries, costums, orígens de plats, etc.
Fem la pregunta. Has estat dels qui, frase feta, dels qui mengen per viure o dels qui viuen per menjar?
No.
Dels qui...
No, ni una cosa ni l'altra.
Ni una cosa ni l'altra. Ni una cosa ni l'altra. El que està clar és que, ara dit així obertament, la cuina està de moda.
Sí.
Més que mai.
Sí.
Vaja, que deu ser, o suposadament, una sortida professional per més d'un periodista ara pensar en l'àmbit de la gastronomia. Perquè ens
ho és, es fan màsters de crítica gastronòmica a les universitats, etcètera.
Què ha passat amb aquesta inflació de la cuina? Què hi ha hagut aquí?
Que de mica en mica ens hem anat adonant que la cuina no només tenia una funció nutritiva, sinó que també la podia tenir cultural, artística. O sigui, entrem a la cuina perquè ens hem d'alimentar, però si a part d'alimentar-nos fruïm amb el que mengem, aquest fruit està construït d'emocions. Les emocions arriben perquè ens trobem davant d'una activitat artística.
Haguessis pogut anar a petar la crítica gastronòmica o no?
No sé, no, si no hagués tingut oportunitat, però tampoc no m'ha...
No t'ha apassionat així especialment?
No m'ha arribat.
D'acord, és a dir,
més... Ara, a Televisió Espanyola procuro fer documentals de temàtica gastronòmica, com per exemple l'últim que he fet, La cocina en el Quijote, que era un repàs dels plats que es mengen en la novel·la, entendre que la gastronomia a dins del Quijote és molt important, tenint en compte que la segona frase de la novel·la, la que ve després de En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, tal,
no ha mucho tiempo,
tal. Aleshores, la segona frase és una llista de plats. Olla con más vaca que carnero. Lentejas los viernes, duelos y quebrantos los sábados, y algún palomino por añadidura los domingos. Eren, i amb això què fa Cervantes? Fa el retrat social del seu personatge a través del que menja. Després ja, a dins del Quijote és famosíssim l'aventura en el que Don Quijote confon uns molins de vent amb un gegant.
Aquell episodi tan conegut i popular.
Conegudíssim. Molt bé, doncs, pàgines abans, Cervantes ja ha construït un episodi calcat, però canviant els molins de vent per un triste i mal remojado bacalao que a Don Quijote le pareció que era una trucha. La truita del riu, a l'època del Quijote, era el peix que més cotitzava.
D'acord. El bacallà què era en època del Quijote?
Era una menja absolutament vulgar.
D'acord. Com ho ha estat fins fa ben poc, eh?
Sí, o sigui, era una menja humil que, al final, ens n'hem adonat que l'humil, el bacallà, només no havia tingut el preu. Perquè quan el bacallà ha pujat de preu a causa de l'escassetat de captures, hem entès que era una menja d'un gran interès gastronòmic.
El que està clar és que molts ara coneixen també a través de la gastronomia o de les històries vinculades amb la gastronomia que publiques a l'Eco. I aquí has volgut trobar també un registre, no cal ni dir-ho, molt a la sitgetana, i que diguem-ne, es desmarca també, com deies tu fa un momentet, estrictament de recepta, plat, etc, etc, no? Això està sent una, jo diria que una gran distracció per l'autor i una gran distracció pels lectors, a la vegada.
Per l'autor ho és. Per l'autor t'ho dic, que jo frueixo documentant aquests articles, anant ajuntant dades, en principi, inconnexes, però en el moment en què les puc fer passar a l'entorn d'una taula sitgetana, ja tenen el seu vistiplau per ser escrites i publicades.
D'acord. Aquesta taula sitgetana pot ser una taula, dues, tres, que en Joan més o menys ja tingui controlades?
No, quan dic aquesta taula sitgetana és en el sentit abstracte.
Entesos.
perquè no es tracta ni d'una taula pública ni d'una taula privada.
D'acord, t'ho preguntava per allò tan típic de qualsevol poble, quina que és el nostre, de si s'ha de validar alguna de les dades de l'article abans de publicar l'article. Per allò de, quan surt l'article al carrer, és molt probable que en Joan també es trobi algun sitgetà o alguna sitgetana que li digui, escolta'm, aquella vocació que fas de tal menja que no sé què, que tal i que qual, això ha passat, suposo, no? En algun moment?
Sí. Sí, ja... El que... Per exemple, jo vaig estar explicant que el restaurant Una Fragata als anys 60 tenia un dels menús de casament. Era un plat que es deia rap a la hawaiana.
Rap a la hawaiana?
Sí. I jo havia assistit a un d'aquests casaments i vaig explicar. En l'ocasió de que la Fragata va fer el seu primer mig segle de vida, crec que va ser.
Sí.
Però, sí, després un matrimoni em va parar pel carrer dient que... No, ells, el seu banquet de casament, en el menú hi havia aquest rap i encara se n'en recordava.
D'acord. Era un rap molt diferent de, per allò de la hawaiana?
Mira, aquest rap ara era un intent de fer que el peix no arribés absolutament sec com una soda de sabata a la taula, i anava amorosit amb aquesta pinya que anava a la planxa, crec recordar. Perquè aquí també hi ha hagut una evolució dels gustos que, aviam, no la puc quantificar, però que al llarg del temps acceptem punts de cocció menors dels que abans acceptava.
Mm-hmm.
O sigui, tu pensa, fa 30... Ara anem amb un japonès i mengem peix cru com a cosa més normal del món. Tira't 30 anys enrere i pensa si et posaries a menjar peix cru.
Déu-nos en guard.
Exactament.
I amb la carn igual, eh?
Exactament.
I amb la carn igual.
Exacte.
I amb, o sigui,
amb això hem evolucionat. Acceptem punts de cocció menys intensos que abans.
Aquesta és la col·laboració d'en Joan ara a l'Eco, però com que ens queden 2 minuts, el discurs del divendres el tens més o menys apamat?
Sí, és clar.
Amb alguna vocació en particular?
Sí, s'ha de fer justícia. Jo tinc escrit el discurs des de fa 2 setmanes. I en aquest discurs parlo del molt i molt que jo dec a Josep Maria Soler, Josep de l'Eco. I volia, bueno, dedicar-li el discurs. Ara ja li dedicaré, però a títol pòstum.
Doncs segurament darrere tot això hi haurà un d'aquells discursos per escoltar amb les orelles ben obertes, eh?
Bueno.
Home, bueno, ho podem pressuposar.
L'organització ja em van dir que tampoc...
Que tampoc t'accedissis.
Que tampoc m'accedís i aleshores jo... M'estimo més passar per discret.
D'acord, doncs ho intentarà en qualsevol cas. En Joan Sell aquest divendres rebrà el reconeixement de la Ploma d'Or de l'Ajuntament de Sitges, de la Ploma d'Or del 2016, per aquesta trajectòria de la qual n'hem espigolat, que en diríem alguns moments, d'una trajectòria ja d'un veterà. Joan, felicitats de nou, gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Adeu.
Són les 12, demà hi tornem amb més coses. Que passin un molt bon dimarts. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.